Molt bon dia, són les 8.
Bon dia, últim dia de tranquil·litat i iniciem un canvi de temps aquest cap de setmana. Atenció.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Què tal, com esteu? És divendres 16 de gener. Sentíem, ara, després d'aquí una estona, us ampliarem quina serà la previsió del temps aquest cap de setmana, que sembla que tindrem ja aquest canvi, que tornarà a les pluges, però tot plegat en un supermatí que avui, d'aquí uns minuts, entrevistarem l'alcalde accidental de Palafrugell, Marc Pifarrer, com n'estem fent ja també les últimes setmanes en aquest programa, que anem parlant amb els diferents consistoris per conèixer com és la realitat en cada un dels municipis de la nostra comarca. Avui serà el torn de Palafrugell per comentar entre diversos temes ja l'aplicació, l'inici del nou contracte de la recollida d'escombraries, però també la presentació de la Garoinada, que es va fer ahir a Llafranc, i que també li preguntarem a Marc Pifarrer quines són les principals novetats d'aquesta campanya. A més, com que és divendres, també tindrem el repàs dels consells nutricionals que ens porta sempre l'Anna Pujol per tancar la setmana. Tot plegat en un matí amb unes temperatures prou suaus ara mateix a la comarca. Per exemple, 11 graus a Palafrugell, però una humitat alta, 88%. En el cas de Calonge, una mica més baixa, de 6 graus. A Begur, 12. I en el cas de Palamós, 11,5, segons els registres que ens arriben en aquests moments. I dit això, anem ja a ampliar-vos els titulars que us explicarem avui al Supermatí. I com sempre, saludem a l'equip. Maria Alsina, bon dia.
Hola, Ferran, bon dia.
Perquè ens has d'explicar que l'Ajuntament de Torrent suposa un projecte que vol instal·lar una planta fotovoltaica al paratge de la Bruguera.
Això suposaria una ocupació d'una superfície de 10 hectàrees on està previst que s'hi ubiquin 9.000 mòduls fotovoltaics per generar energia elèctrica. De moment, el consistori ha presentat al·legacions al projecte fent palès el seu posicionament contrari.
El nombre d'habitatges nous registrats a les comarques gironines el 2025 pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya arriba a la xifra més alta dels últims 15 anys.
En total hi ha 2.802 habitatges de nova creació visats, fet que representa un 34% més que el 2024. El president del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya a la demarcació de Girona, Marc Riera, ha detallat que principalment són projectes de cases unifamiliars i petits blocs de pisos que es concentren a la ciutat de Girona i la Costa Brava Sud. Per contra, la rehabilitació segueix sent l'assignatura pendent a Girona, ja que ha tornat a disminuir el nombre de projectes visats.
I també us hem d'explicar, ara amb la Carla Saló, bon dia.
Hola, bon dia.
Que els preus a les comarques gironines han augmentat un 0,2% al desembre, segons les dades que s'han publicat de l'índex de preus al consum. Estem parlant de l'IPC.
Aquest increment, que s'ha produït de manera moderada, ha estat impulsat per l'increment dels paquets turístics, que han pujat un 14,9% durant la campanya de Nadal. Això ha provocat que el grup d'oci i cultura creixi un 2,9% en aquest mes.
Les 8 i 3 minuts. L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà ha rebut una subvenció d'uns 280.000 euros per al projecte Treball als Barris 2025. Maria.
Aquesta subvenció forma part d'una convocatòria adreçada a territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social. El projecte, que es desplegarà fins l'octubre del 2026, està dissenyat per millorar l'ocupabilitat de persones amb dificultats d'inserció laboral alhora que reforça serveis municipals estratègics.
I encaputxats assalten un domicili de Calella de Palafrugell i intimiden els propietaris per exigir diners. Els lladres van endur joies, una quantitat de diners i el vehicle familiar, que va ser recuperat hores després. És el que avança al punt avui i que s'afegeix a una sèrie d'assalts violents recents a la nostra comarca. També us explicarem que la Biblioteca de Palafrugell avui presenta, inaugura l'exposició d'Hermínia Esteve, és l'exposició Intervals 2. Serà una inauguració a la tarda i que es podrà visitar fins al 21 de febrer i que podrem fer un recorregut per l'univers creatiu de l'artista a través d'una nova sèrie d'obres. Hermínia Esteve, que va ser, de fet, qui va ser la primera en exposar a l'Espai Arteca de la Biblioteca de Palafrugell. Però avui també us explicarem que el projecte Resília ha retirat més d'11 tones de residus que afectaven les praderies de Posidònia Oceànica a l'àmbit marí del Bassís de les Cadiretes a la costa.
Els treballs s'han fet als municipis de Tossa de Mar, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. En total s'han extret 78 morts de fondeig, 13 pneumàtics en formigó, 4 fragments d'emissaris i una gran estructura metàl·lica. Tot el material ha estat transportat i tractat per un gestor autoritzat.
I SOS Costa Brava valora positivament la finalització de la primera fase del projecte Camins Lliures.
La coordinadora de SOS Costa Brava, Cristina Pilar, ha visitat el Supermatí per parlar d'aquest projecte, una iniciativa amb l'objectiu de protegir els camins de ronda de la Costa Brava mitjançant l'apadrinament de trams.
I Palamós organitza aquest diumenge la festa de Sant Antoni Abat.
L'acte tindrà lloc a partir de la una del migdia davant l'accés que connecta el Passeig del Mar amb els jardins de l'1 d'octubre. La benedicció serà oficiada pel rector de la parròquia de Santa Maria, el mossèn Emili Galant.
Doncs bé, aquestes són les notícies que us ampliarem d'aquí uns minuts aquí al Supermatí, però més enllà del Baix Empordà passen coses.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9.
La construcció d'habitatges d'obra nova s'ha alentit a Catalunya. L'any passat es van visar poc més de 16.000 habitatges nous, un 7% menys que l'any anterior. El descens s'explica sobretot per la forta caiguda a la demarcació de Barcelona, especialment a la capital, on la falta de sol ha fet baixar gairebé un 40% els nous projectes, però com també us explicàvem en format de titulars, en canvi a la resta del territori l'obra nova creix i totes les demarcacions registren les millors dades des de la crisi del 2006. Destacar les comarques gironines amb un augment superior a més del 34%, concentrat sobretot a Girona i a la Costa Brava Sud. I la rehabilitació, però, continua estancada i recula lleugerament. I encara a Catalunya, la Guàrdia Civil investiga l'alerta de bomba falsa que aquest dijous va obligar un avió procedent de Turquia a aterrar d'emergència a l'aeroport del Prat, escortat per un caça militar. En aquest cas, l'avís es va activar després que un passatger detectés una xarxa wifi amb un missatge amenaçador. Finalment es va confirmar que era una broma. Tot i això, l'autor s'enfronta a una possible multa de fins a 225.000 euros per una infracció molt greu de la Llei de Seguretat Aèria i a penes de fins a un any de presó per desordres públics. La investigació continua oberta per identificar el responsable. I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat la creació d'un nou fons públic per substituir els fons europeus Next Generation que s'acaben a finals d'any. El pla, amb el nom d'Espanya Creix, arrencarà amb 10.500 milions d'euros i vol mobilitzar fins a 120.000 milions mitjançant inversió privada. El fons prioritzarà àmbits com l'habitatge, l'energia, la digitalització, la intel·ligència artificial, la reindustrialització i les infraestructures, i serà gestionat per l'Institut de Crèdit Oficial. Sánchez assegura que l'economia espanyola enceta el 2026 amb bones perspectives en el sisè any consecutiu de creixement. I la líder de l'oposició veneçolana, Maria Corina Machado, s'ha reunit aquest dijous amb el president dels Estats Units, Donald Trump. Machado li ha presentat simbòlicament la medalla del Premi Nobel de la Pau i, en sortir de la trobada, ha assegurat que Trump està compromès amb la llibertat dels presos polítics veneçolans. La Casa Blanca ha qualificat Machado de veu valenta per molts ciutadans del país. També, però, paral·lelament, la presidenta temporal de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha afirmat que manté contactes amb Trump i s'ha mostrat disposada a treballar en una agenda de cooperació bilateral, tot i les tensions entre els dos països. Washington, de moment, continua apostant per Rodríguez com una figura clau en l'eventual transició política. I en la tecnologia, la xarxa social X ha rectificat i impedirà que l'assistent d'intel·ligència artificial Grok generi imatges de persones reals despullades. La prohibició s'aplica a tots els usuaris, també als de pagament, després de les denúncies per nus falsos creats sense consentiment. La mesura arriba també després de la pressió de diferents països, entre ells Espanya, que havien iniciat accions legals. El govern espanyol ha fet un pas més contra els deepfakes i el Consell de Ministres ha aprovat un avantprojecte de llei per incloure'ls en els delictes contra l'honor i la intimitat, amb penes de presó i sancions econòmiques, especialment greus si afecten menors. I ara és moment de fer un cop d'ull al temps. Isaac Vila, bon dia.
Bon dia, Ferran. Com anem?
Com anirà el canvi de temps?
El temps està a punt de canviar. El Baix Empordà avui divendres, però encara mantenim aquest ambient força estable i altre cop amb vent de garbí, amb núvols que a mesura que avanci la jornada aniran augmentant progressivament. Ara mateix tenim alguna boirina i una temperatura molt uniforme entre els 8 i els 11 graus a tota la comarca. Bé, anem a explicar el canvi de temps del cap de setmana, perquè començarà demà dissabte amb núvols abundants, possibilitat d'algun plogim al llarg del dia, però la precipitació més important arribaria aquí a la nostra zona, sobretot sobretot la nit de dissabte i ja matinada de diumenge. A partir d'aquí obriríem l'aixeta i aniria plovent a batzegades i a nivell progressiu, però també a estones, pràcticament fins dimarts. I és que esperem una situació de xaloc al cap de setmana, sobretot diumenge, i a partir de dilluns i dimarts un temporal de llevant dur. Sobretot mar de fons, temporal marítim de primera categoria amb onades superiors als 6-7, fins i tot puntes màximes de 8 metres a tota la costa catalana. I és que tindríem una pertorbació mediterrània que estirarà vents de llevant forts a tota la costa catalana, però especialment a la Costa Brava, aquí a casa nostra. Com dèiem, aquesta pertorbació mediterrània anirà portant batzegades de precipitació que anirien siguent continuades i estones localment intenses. Per tant, paciència i precaució aquests propers dies, perquè tant el temporal marítim com de pluja i de vent seran molt importants a casa nostra.
Doncs bé, moltes gràcies, Isaac Vilà, per aquesta actualització meteorològica. Ara farem una pausa publicitària i tornem tot seguit per parlar amb l'alcalde accidental de Palafrugell, Marc Pifarrer.
Supermatí, supermatí. Necessites una peça que ja no es fabrica? Un prototip? Una producció a petita escala? Copicat t'ofereix impressió 3D personalitzada amb tots els tipus de filaments i un assessorament expert. Prototipats de peces úniques d'impossible trobar per a empreses i particulars. Trofeus de petits tornejos. A Copicat t'ho aconseguim. Copicat Girona. Contacta'ns. 972 400 515 o entra a copicat.cat. Copicat. Més de 30 anys innovant en impressió.
Viu a Figueres una experiència immersiva sobre l'univers de Salvador Dalí. A la casa natal, on tot va començar, descobriràs la cara més humana del geni. Una aventura única que et portarà de Figueres al món. Més informació al web i a les nostres xarxes socials. Casa natal Salvador Dalí. Ajuntament de Figueres.
Somiar amb derrotar el millor espanyol dels últims anys és realista o és flipar-se? Ho descobrirem aquest proper divendres, dia 16, a les 9 del vespre, al proper partit de Lliga. Espanyol-Girona. Escolta la transmissió de dia de partit des de mitja hora abans amb la narració d'en Raül Muixac i la Carla Saló i els comentaris de tota la camarilla de col·laboradors habituals. Aquest divendres a Ràdio Capital, Taronja Ràdio i el Twitch de Montilivin, dia de partit, amb el suport de GCT+.
A GCT Plus connectem talent, servei i solucions perquè empreses i persones avancin. Des de serveis d'ETT, selecció de personal i consultoria, fins a formació especialitzada. I amb els nostres serveis industrials com la neteja, l'outsourcing, l'eficiència energètica o la roba de treball, t'acompanyem en cada pas del teu projecte. A Girona, GCT Plus és el teu partner de confiança. Truca al 972 21 32 23. GCT Plus. Sumem talent. Creem oportunitats.
Anunciar-te a Ràdio Capital és més senzill del que t'imagines.
Més econòmic del que et penses.
I més efectiu que en qualsevol altre mitjà. Fem arribar la teva publicitat als milers de persones que ens segueixen cada dia a través de la ràdio,
del nostre web,
de les nostres xarxes i del nostre informatiu electrònic diari.
Més audiència i més directe que qualsevol altre mitjà.
I per molt menys del que et penses. Escriu-nos a publicitat@radiocapital.cat i posa'ns a prova.
Al Baix Empordà hi passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell dos homes com a presumptes autors de sida.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%.
La llista
a Castell de Calonja ha estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada.
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Ràdio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Pràcticament un quart de nou del matí, continuem en directe al Supermatí, a Ràdio Palafrugell, Ràdio Capital, Ràdio Begú i Ràdio Bisbal. Precisament avui també comença, en aquest cas, la Garoinada 2026 a Palafrugell, amb novetats emocionants per aquesta 35a edició de la campanya gastronòmica d'hivern de referència a la Costa Brava. Per parlar-nos avui sobre aquesta campanya i quines seran les activitats que es desenvoluparan al municipi, avui volem parlar amb l'alcalde accidental de Palafrugell, Marc Pifarrer, també regidor de promoció econòmica. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvingut, doncs, aquí al Supermatí, perquè és això. Avui arrenca la Garoinada, tot i que ahir ja ens vau fer una presentació a Llafranc i ens vau anunciar que aquest any hi hauria algunes novetats. Quines són?
Bé, sí, com ahir vam fer la presentació de la nova, de la 35a campanya gastronòmica de la Garoinada, i com a principal novetat dels menús d'enguany, no?, que tradicionalment els combinem amb Nice Hotel, aquest any també s'oferiran activitats vinculades amb dues experiències complementàries. D'una banda tindrem un taller de ceràmica, on es crearà un plat multifuncional decorat amb garoines, impartit per la ceramista Laura Elias, que també és la que aquest any ha fet el cartell d'enguany de la Garoinada. I llavors també tindrem disposant d'una sortida amb un vaixell clàssic des del port de Llafranc, amb una degustació, evidentment, de garoines i vi de l'Empordà inclosa, per descobrir tota la costa des del mar amb l'empresa de Lleuis i Balers.
Aquestes activitats entenc que es faran un dia i que, per tant, la gent les podrà trobar a l'agenda?
Sí, evidentment, són activitats pràcticament individualitzades o per grups que es poden encarregar des de la nostra pàgina web, tant l'activitat de ceramista com aquestes sortides amb vaixell.
Ara, abans de començar l'entrevista, sentíem la previsió del temps que apunten que precisament aquest cap de setmana hi haurà temporal. Us preocupa que aquests dies que pugui fer mal temps afectin la campanya?
Evidentment, si fa bon temps, sempre la gent surt més a fer activitats a l'aire lliure o venen a descobrir el nostre poble costaner. I, evidentment, el temporal el que ens farà potser és a els restauradors, no?, complicant una miqueta més trobar aquestes garoines tan properes que tenim. Però bé, és un pas d'una tempesta, però que no afectarà a la nostra campanya gastronòmica.
Perquè fins quan hi podrem anar, als restaurants?
Bé, és fins al 29 de març. De fet, aquesta campanya gastronòmica ens enllaça una època de poca afluència de visitants, per això la fem des de fa molts anys, per intentar desestacionalitzar el turisme aquí a la Costa Brava i a Palafrugell, i sortim des de fa una setmana i mitja de la campanya de Nadal, que ha anat molt bé, per enllaçar-ho amb la campanya gastronòmica que ens acompanyarà pràcticament fins Setmana Santa.
Això és el que no ens dèieu, no? Que voleu, doncs, això, intentar fer arribar gent en aquesta època més baixa, diríem, a la temporada no, d'aquesta d'hivern. S'aconsegueix això, que arribi més gent?
Sí, s'aconsegueix. De fet, per això ens acompanyen per fer la Garoinada restaurants tant de les Cales de Llafranc, de Calella, de Tamariu, com restaurants propis de Palafrugell. Pensem que la Garoina és un producte molt, molt peculiar, que ara, al gener, és l'època millor per degustar-les i molta gent l'espera.
També, doncs, a part dels restaurants, també hi ha tota una sèrie d'allotjaments, no?, que participen a la campanya.
Sí, tenim allotjaments que ofereixen el menú de la Garoinada amb un pack també per venir a dormir-hi, i a més aquesta gent que s'allotja també en aquests allotjaments turístics es regalen als allotjaments uns vals per poder visitar cultura de Palafrugell, museus, el jardí botànic de Can Roig, i fins i tot és un val descompte per anar a comprar vins, si volen, en aquesta vinicoteca de vins i licors Grau, que tenen tan gran aquí a Palafrugell, i que és un dels màxims patrocinadors de la Garoinada.
Quant val el menú?
El menú ho han escollit als restaurants i va d'un preu entre 60 i 68 euros aquest any.
Què inclou?
Què inclou? Doncs inclou un primer plat, no?, que els restaurants poden escollir entre fil tradicional catxoflino o un plat autòcton de cuina tradicional, llavors postres, un xuxu, aigua i vi, i llavors aquest any tots els menús venen maridats amb vins del Mas Celler.
És aquesta campanya que comença avui, és la Garoinada, amb totes aquestes iniciatives que arribaran aquests dies al municipi, però moltes vegades quan parlem de la Garoinada, parlem de les groines, es posa també sobre la taula el fet de l'impacte mediambiental que pot suposar una campanya com aquesta. Què es fa des de Palafrugell per protegir el medi ambient?
Bé, de fet, que ahir vam posar de manifest, no?, que la Garoinada tenim una ocasió magnífica per fer un pas més cap a reforçar el missatge de sostenibilitat, no?, respecte al mar i la pesca responsable. Llavors creem uns productes turístics que combinen el menú de la Gavinada amb activitats culturals i de la natura. I llavors dins la campanya gastronòmica doncs comuniquem que aquesta campanya no només és un àpat, no? Sinó una experiència completa de cap de setmana perquè puguin venir a visitar Palafrugell.
Teniu previst, més o menys, quin és el públic d'aquesta campanya?
Doncs no ho tenim, perquè això també depèn molt, com comentava abans, de si el temps ens acompanya més o menys. Però és una campanya que repetim any a any, degut a l'èxit que tenim, i tots els restaurants que s'hi adhereixen, pràcticament cada cap de setmana poden penjar quasi gairebé el cartell de complet, que és més el cap de setmana. Entre setmana, evidentment, tenim un públic més transitori, més local, o gent fins i tot de negocis que ve aquí a Palafrugell i que aprofita per provar el menú de la Garoinada, i llavors els dies forts són els dissabtes i els diumenges.
Estem parlant amb l'alcalde accidental de Palafrugell, Marc Pifarrer, també regidor de promoció econòmica, sobre la Garoinada que comença avui, que durarà doncs aquestes pròximes setmanes fins a finals del mes de març. Però també li volíem fer una pregunta així referent al tema del contracte de recollida d'escombraries. També aquesta setmana es publicava que començava, ara ja ha començat. Com va ser el traspàs?
Bé, aquest nou contracte d'escombraries va començar amb la nova empresa de la gestió el dia 15 a la matinada, i va ser un traspàs molt, molt correcte i molt satisfactori entre l'antiga empresa que feia la gestió i l'actual. Pensem que aquest contracte d'escombraries, el que pretenem, no?, és intensificar la neteja urbana i ampliar la recollida de porta a porta, amb una inversió pràcticament de 7 milions d'euros anuals, es modernitza la flota de vehicles i reforça els serveis de neteja i recollida en el conjunt del municipi. El que sí que és cert és que és un contracte dens, complex, i que s'anirà implementant amb terminis i en diferents etapes.
Com ha estat el procés d'elaboració d'aquest contracte?
Ha estat un procés complex, amb tots els serveis de l'Ajuntament ja han estat treballant. Tots volíem que s'iniciés una miqueta abans, però bueno, per com funciona l'administració i pels tràmits s'ha demorat una miqueta més del que teníem previst, però ara ja és un fet, ja hem començat a treballar, ja hem pogut veure els nous treballadors amb els nous uniformes de la nova empresa, com es comencen a moure per Palafrugell, com comencen a netejar, i evidentment doncs tindrem un, per exemple, tenen totes les flotes de vehicles ara ja de amb GPS per poder fer el seguiment dels recorreguts, i anem implementant de mica en mica el porta a porta. Crearem l'oficina d'atenció ciutadà en matèria de residus. Bé, és un contracte, com comprendreu tots, bastant, bastant extens, i que es portarà un termini doncs, entre 3 i 6 mesos perquè es comencin a veure verdaderament aquest nou servei de neteja que estem implementant.
No sé si va ser casualitat, però ahir en el trajecte de sortir de la ràdio fins a anar a la presentació de la Garoinada em vaig trobar un munt entre camions, d'escombraries i també fent neteja viària. No sé si és casualitat o que ja era un primer indici del nou contracte.
No, a veure, aquest nou contracte evidentment també per l'increment de capítol pressupostari s'ha de veure un canvi evidentment en el servei de neteja del nostre poble i de la recollida de residus. Jo crec que tot l'equip de govern, i diria que tots els regidors, tant els que governem com els de l'oposició, estem contents d'aquesta nova empresa que ens ajudarà a mantenir el poble més net i endreçat.
Estem parlant amb Marc Pifarrer, que és l'alcalde accidental de Palafrugell, sobre alguns dels temes d'actualitat al municipi. Hi ha algun aspecte més doncs, que vulgui afegir ara ja en aquesta recta final de l'entrevista?
Bé, no, demanar als ciutadans de Palafrugell que ens apoyin un any més amb la Garoinada, convidar a tots els que encara no coneixen el nostre municipi a que vinguin aquí, que coneguin les precioses cales que tenim i el nostre centre històric, i que ara que comencem també amb la recollida de residus a la nova empresa, doncs que si algun ciutadà detecta, no?, que encara hi ha algun lloc, no?, on la recollida no es realitza correctament, que ens avisi per poder acabar de finar el servei.
Doncs bé, Marc Piferrer, gràcies doncs per visitar-nos avui al Supermatí i que vagi molt bé.
Perfecte, moltes gràcies.
Són 5 els minuts que falten per arribar a 9:15. Hem parlat amb l'alcalde de Palafrugell, l'alcalde accidental Marc Piferrer, doncs, perquè ens expliqués també com ha començat aquesta campanya de la garoïnada, però també, com ens ha mencionat, Laura Lies és qui ha estat l'encarregada de dur a terme el cartell que aquest any doncs, representa, diríem, un mapa de tota la costa de Palafrugell i també simbòlicament s'han representat les ubicacions dels diferents, les diferents ubicacions, no?, dels restaurants participants a la campanya. Així és com també ho va explicar a la presentació que es va fer ahir a Llafranc.
L'esquerda que veieu aquí és com un mapa. Vale? Comença des de Tamariu i passa fins al final de Calella. I les estampes, les transferències d'imatges, són els restaurants que participen en la garoïnada. Fet com una idea de que sigui com una miqueta un mapa poètic dels restaurants que participen en la garoïnada. Les estampes, que veieu com que hi ha com unes estampes, són garoïnes estampades, que també és la idea de que en això també es pot utilitzar aquesta estampa en el taller de ceràmica. I el fang és un fang que jo utilitzo molt en les meves peces i és un fang granulós que em recorda una miqueta pues, a la sorra i el volia deixar cru, sense esmalt, perquè fos també una miqueta més rústic, algo com més antic.
És un cartell que l'ha fet a base doncs, també amb aquesta fam, amb aquest fang, doncs, amb aquesta ceràmica, perquè precisament Laura Lies és qui farà el taller de ceràmica, que és una de les novetats d'aquesta campanya. Recomanem anar a veure doncs, també com ha quedat aquest cartell i ho podeu trobar també a les xarxes socials de l'Ajuntament de Palafrugell. Dit això, així que ara serà moment també d'ampliar-vos els titulars que us hem explicat fa uns minuts aquí al Supermatí.
El Supermatí és l'informatiu que t'explica tota l'actualitat del Baix Empordà.
Doncs sí, anem a ja explicar-vos-la, perquè precisament, com us dèiem, l'Ajuntament de Torrent suposa un projecte que vol instal·lar una planta fotovoltaica al paratge de la Bruguera. Això suposaria una ocupació d'una superfície de 10 hectàrees, on està previst que s'hi ubiquin 9.000 mòduls fotovoltaics per generar energia elèctrica. De moment, el consistori ha presentat al·legacions al projecte i fa palès el seu posicionament contrari a aquesta iniciativa. Maria Alzina.
L'alcalde de Torrent, Josep Maria Ros, explica que aquest és un projecte desproporcionat per a un municipi com Torrent. Reconeix, però, que aquest no és l'únic projecte d'energies renovables que es vol impulsar a la zona. Ros apunta que des del municipi no estan en contra de la instal·lació d'energies renovables. Conclou que Torrent vol energia verda, però que no afecti espais naturals com el paratge de la Bruguera.
De poder fer com... també de poder generar nosaltres mateixos energia verda per un consum autosuficient a nivell de poble, no des del municipi. Per tant, no es pot dir que els pobles com Torrent no vulguem l'energia verda. El que no volem és aquest tipus d'instal·lacions en aquests espais.
Fa poc més d'un mes, Torrent va sumar-se a la protesta de municipis com la Tallada d'Empordà, Juià, Bellcaire d'Empordà, entre d'altres, contra aquests projectes que afecten el territori. Es va anar fins al Parlament per expressar l'oposició a aquests projectes que, segons apunta el Batlle, no estan ni contemplats al Plater. Josep Maria Rosa explica que ara no depèn d'ells el que pugui passar. De moment, han d'esperar a rebre resposta a les al·legacions que han presentat davant la Generalitat. Tot i això, reconeix que el desenvolupament de l'energia verda en el territori acaba depenent d'organismes com les institucions europees.
I el nombre d'habitatges nous registrats a les comarques gironines aquest 2025, pel que fa a les dades del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya, arriba a la xifra més alta dels últims 15 anys. Això sí, dèiem aquí les comarques gironines, perquè si mirem el global de Catalunya, precisament és el contrari. Però si ens fixem a Girona, en total hi ha 2.800 habitatges de nova creació visats, fet que representa un 34,45% més que el 2024. El president del COAC, a la demarcació de Girona, Marc Riera, ha detallat que principalment són projectes de cases unifamiliars i petits blocs de pisos que es concentren a la ciutat de Girona i a la Costa Brava Sud. Per contra, la rehabilitació segueix sent l'assignatura pendent a Girona, ja que ha tornat a disminuir el nombre de projectes visats.
Els habitatges d'obra noves són actualment el motor econòmic del sector de la construcció, tal com defensa el president del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya a la demarcació de Girona, Marc Riera. Assegura que el 2025 s'ha registrat la xifra més elevada de nous habitatges visats des de la crisi econòmica, arribant als 2.802. Això suposa un increment del 34% en comparació amb l'any anterior i mostra una estabilitat en el sector en els últims anys.
Podríem dir que l'habitatge nou és el motor de l'activitat edificatòria aquest any 2025. Hem visat 2.802 habitatges de nous, que corresponen a un 34,45% més que l'any 2024, que eren aquests 2.084. Aquesta sí que és la dada més elevada des de la crisi del 2008 i, per tant, consolida aquesta tendència de creixement continuat que ja venim explicant els darrers anys.
Malgrat tot, Riera recorda que les xifres assolides s'allunyen molt del que indica el Pla d'Urbanisme sobre creixement en habitatge i encara s'allunya més de les xifres que hi havia entre el 2006 i el 2008, en plena bombolla immobiliària. Els municipis que en l'últim any s'han registrat més habitatges nous són Girona, Calonge, Platja d'Aro i Palamós. De fet, a banda de la ciutat de Girona, destaca el nombre d'habitatges visats a la comarca de la Selva i en el litoral del Baix Empordà. Pel que fa a la superfície avisada, al llarg de l'any passat hi havia projectes d'edificació de 768.298 metres quadrats. Això suposa un creixement del 14% en comparació amb el 2024. Marc Riera ha remarcat que la majoria de projectes visats són de menys de 500 metres quadrats i això representa que els projectes són d'habitatges unifamiliars o bé petits blocs de pisos.
Però la nota negativa, l'edificabilitat de la demarcació, també arriba amb la rehabilitació, que per segon any consecutiu, en aquest cas, ha tornat a baixar.
En l'últim any, el Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya ha visat un 14% menys de projectes de rehabilitació i actualment aquesta xifra es troba en el punt més baix de l'última dècada. Pel president del Col·legi, la rehabilitació és un tipus d'obra important que cal tenir en compte perquè a Girona hi ha un parc envellit amb deficiències estructurals. En aquest sentit, el secretari tècnic del Col·legi, Arcadi Vinyes, ha demanat més subvencions per incentivar la rehabilitació. Considera que actualment les comunitats de veïns poques vegades recorren a crèdits bancaris per pagar les rehabilitacions perquè si algun dels veïns falla en el pagament de les quotes, la resta ha de contribuir-hi de forma solidària. Vinyes considera que la Generalitat hauria de fer l'aval per treure la pressió a la resta de veïns i, en cas d'impagament, l'administració ja s'encarregarà de resoldre-ho. El secretari tècnic també ha remarcat la importància d'obrir ajudes a tota classe de rehabilitacions. Fins ara els Next Generation es fixaven en la rehabilitació energètica, però hi ha moltes altres deficiències, com ara l'accessibilitat, explica Arcadi Vinyes. Des del Col·legi confien que amb l'aprovació del Pla de Barris hi haurà molts ajuntaments que aprofitaran els Next Generation per impulsar millores en edificis antics i, per tant, l'any que ve hi podria haver una reactivació dels projectes de rehabilitació.
Els preus a les comarques gironines han augmentat un 0,2% al desembre, segons les dades de l'Índex de Preus del Consum, IPC. L'increment, que s'ha produït de manera moderada, ha estat impulsat pels paquets turístics que han pujat un 14,9% durant la campanya de Nadal. Això ha provocat que el grup d'oci i cultura creixi pràcticament un 3% aquest mes. Carla Salom.
D'altra banda, els preus interanuals a la demarcació han pujat un 2,3%, dues dècimes menys que la taxa registrada el mes anterior. Així, la inflació interanual es manté pràcticament a la mateixa xifra que el novembre, tot i les fluctuacions que s'han observat en diversos sectors. A part dels paquets turístics, altres sectors que han registrat un increment de preus han estat l'alcohol i el tabac, amb un augment del 2,7% respecte al novembre, i els subministraments, que han pujat 3 dècimes. El transport també ha patit una pujada destacada del 4,1%. En canvi, l'allotjament ha registrat una caiguda del 2,2%, juntament amb la telefonia i l'alcohol, que han baixat gairebé 2 punts. La modesta pujada dels preus en alguns sectors, com el calçat i la premsa i els llibres, s'han vist compensades per les baixades importants en el sector allotjament i telefonia. Els serveis de transport també han registrat una pujada del 4,1%, mentre que els serveis més moderats, com el calçat, llibres i premsa, han vist lleugeres pujades.
i l'Ajuntament de la Bisbal ha rebut una subvenció de pràcticament 280.000 euros per al projecte Treball als Barris 2025. La subvenció forma part d'una convocatòria adreçada a territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social. El projecte, que es desplegarà fins al mes d'octubre, està dissenyat per millorar l'ocupabilitat de persones amb dificultats d'inserció laboral alhora que reforça serveis municipals estratègics.
La subvenció obtinguda permetrà finançar una sèrie d'accions d'orientació laboral, formació i contractació temporal. En concret, el projecte inclou el programa de dispositiu d'inserció laboral que preveu la contractació de personal tècnic d'orientació i prospecció laboral i l'organització de formacions especialitzades en sectors amb oportunitats d'ocupació com el comerç i l'hostaleria. A més, s'impartiran tallers d'habilitats personals, gestió emocional i igualtat de gènere. Un altre element a destacar és el programa D d'experienciació laboral que permetrà la contractació de persones aturades per a projectes municipals relacionats amb el manteniment de la via pública i edificis, la gestió de residus, entre d'altres accions. Aquestes actuacions no només generen oportunitats laborals, sinó que també reforcen els serveis públics i milloren la qualitat de vida de la ciutadania. L'alcalde del municipi, Òscar Aparicio, ha destacat que el projecte Treball als Barris és una eina que és clau per lluitar contra l'atur i reduir les desigualtats. També ha afegit que aquesta iniciativa, juntament amb la plataforma treballa.labisbal.cat, fa de la ciutat un referent en l'accés a l'ocupació. El projecte Treball als Barris 2025 es va iniciar el desembre passat i es preveu que es consolidi com una línia de treball que reforça les polítiques actives d'ocupació municipals.
Un grup d'assaltants encaputxats han perpetrat un robatori violent a la matinada d'aquest dimarts passat en un habitatge de Calella de Palafrugell. És el que ha pensat el Punt Avui, i els lladres van irrompre a la casa d'uns empresaris de la zona i van exigir diners de manera intimidatòria. Els assaltants no van aconseguir el botí que buscaven, però van endur-se joies, una quantitat de diners i el vehicle de la família. El cotxe va poder ser recuperat el mateix dia per la policia local. L'assalt se suma a altres casos similars enregistrats recentment a la comarca. De fet, a la nit del 6 al 7 de gener, una parella va patir un robatori violent al seu domicili de Colomers. En aquell cas, els lladres van lligar les víctimes i exigien una quantitat concreta de diners, que eren 30.000 euros, que no van trobar. Els Mossos d'Esquadra investiguen si els diferents assalts estan relacionats entre si i si darrere dels fets hi ha un grup organitzat. En la majoria dels casos, els investigadors detecten indicis que els lladres disposaven d'informació prèvia sobre els habitatges o les víctimes. El projecte Resilia ha retirat més de 12 tones de residus que afectaven les praderies de Posidònia Oceànica a l'àmbit marí del massís de les Cadiretes. L'actuació ha eliminat elements de grans dimensions que pressionaven un dels ecosistemes marins més sensibles del Mediterrani.
Els treballs s'han fet als municipis de Tossa de Mar, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. En total s'han extret 78 morts de fondeig, 13 pneumàtics en formigó, 4 fragments d'emissaris i una gran estructura metàl·lica. Tot el material ha estat transportat i tractat per un gestor autoritzat. Aquests residus incloïen blocs de formigó i altres estructures instal·lades sobre les praderies o molt a prop, fet que comprometia la seva regeneració i la biodiversitat associada. La Posidònia Oceànica és clau per la resiliència del medi marí i ajuda a frenar l'erosió del litoral. El projecte Resilia és una iniciativa de l'empresa Submont amb el suport del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. Té l'objectiu de conservar i restaurar les praderies de Posidònia a tres espais marítims protegits com són el massís de Cadiretes, el litoral del Baix Empordà i l'Albera. L'equip del projecte ha inspeccionat i georreferenciat boies de fondeig i abalissament per identificar estructures mal instal·lades o en desús. Posteriorment s'han fet sessions de treball amb els ajuntaments afectats i la Generalitat per decidir quins elements es podien retirar de manera segura i efectiva.
Dos quarts i mig de nou del matí. També us hem de... avui us expliquem que l'Arxiu Municipal de Palafrugell ha aconseguit un rècord de destrucció de documentació que ja no tenia un valor, diríem, històric ni tampoc administratiu. És una xifra que fa referència al passat 2025 i que, en aquest cas, han permès eliminar 297 capses de documentació de gestió pressupostària que havia esgotat els seus valors administratius, legals i informatius i que ja no tenia un interès. La documentació correspon principalment als manaments d'ingrés i de pagament dels fons de l'Ajuntament amb dates compreses entre els anys 1960 i 1989. La revisió es va iniciar a l'octubre, d'acord amb les taules d'avaluació i accés documental que estableixen quina documentació és legalment eliminable. Un cop validada, la documentació es va traslladar a les instal·lacions especialitzades per la seva destrucció certificada. S'ha seguit la norma de seguretat europea per la destrucció de documents. Després del procés de trituració, el paper s'ha incorporat al circuit de reciclatge. Amb tot plegat s'han alliberat més de 40 metres lineals d'espai a la nau de l'Arxiu Municipal i reciclar prop de 920 quilos de paper. Les xifres multipliquen per més de 8 la mitjana anual registrada des de l'any 2000. Segons l'Ajuntament, aquesta actuació permet guanyar espai per conservar la documentació realment valuosa per la memòria de Palafrugell i, tal com marca la normativa, també s'actualitzarà el registre d'eliminació al portal de la transparència i que tothom podrà consultar. SOS Costa Brava ha valorat positivament la finalització de la primera fase del projecte Camins Lliures. La coordinadora de l'entitat, Cristina Vilà, en una entrevista en aquest programa, ens ha explicat que és una iniciativa que té l'objectiu de protegir els camins de ronda de la Costa Brava mitjançant l'apadrinament dels trams. Carla.
El projecte va començar com una campanya per recaptar fons per apadrinar trams de camins de ronda. Els trams inicials de camí a apadrinar estaran Colera, Palafrugell i Lloret, amb l'objectiu de dividir-los en trams més petits que pugui apadrinar qualsevol persona, grup d'amics o escola.
Doncs mira, Camins Lliures va començar amb una campanya per recaptar diners, com deies tu, per posar en marxa un projecte que és l'apadrinament de trams de camí de ronda. La federació ja des de sempre ha actuat mobilitzant a la gent per fer veure que és tot el que estava passant al camí de ronda, però creiem que era molt important que a més de mobilitzar i de fer accions concretes tinguéssim un projecte al llarg del temps.
La resposta a la crida per finançar el projecte ha estat molt positiva. A més dels diners recaptats, SOS Costa Brava ha augmentat la seva base de donants i protectors amb moltes persones que ja han demostrat el seu compromís amb el territori.
Molt positivament, perquè a més ja no és només el fet d'aconseguir els diners, sinó que hem eixamplat la nostra base de protectors, no? Que al final l'entitat SOS Costa Brava és una entitat sense ànim de lucre que es basa en les donacions de la ciutadania. Per tant, nosaltres estem molt contents d'haver eixamplat, no?, el número de protectors.
Aquesta mobilització no només es basa en la recaptació de fons, sinó en la conscienciació de la ciutadania. Recentment, SOS Costa Brava va realitzar una sortida pilot a Palafrugell, on unes 40 persones van poder veure de primera mà els problemes que afecten els camins de ronda.
I ara anem a parlar de cultura, perquè l'artista palafrugellenca Hermínia Esteve torna a exposar a l'Espai Arteca de Palafrugell amb l'exposició Intervals 2. La inauguració serà avui a les 6 de la tarda i hi haurà 16 obres, la majoria d'estil collage. És el que ens explica Sandra Bisba.
Amb un clar protagonisme de la tinta negra i unes textures molt elaborades. Gairebé totes estan treballades sobre paper, excepte una peça feta amb roba. L'Hermínia es defineix existencialista i veu de referents com Proust, Balzac, Valéry o Camus. També la mitologia és una font d'inspiració constant per ella i el resultat és una obra carregada de simbolisme i poètica.
Hermínia Esteve és nascuda l'any 1941, vinculada des dels inicis al projecte Arteca, del qual va ser la primera artista a exposar l'any 2008. Amb una trajectòria marcada per la pintura, la tinta i la tècnica mixta sobre paper, el seu treball parteix del gest lliure, l'experimentació i la recerca interior. De fet, així és com defineix la seva obra Hermínia Esteve.
Jo em considero malabarista.
Malabarista.
És que ho vaig pensar l'altre dia i dic sí. Malabarista.
Aquesta és la paraula.
Aquesta és la paraula.
Que em defineix.
Sí. Perquè des que tenia els nens petits, en tinc 4, i pues, pujar a baixar escales perquè vivia a Barcelona amb un tercer pis, sense ascensor, amb els quatre nens, bueno, casa robada, criatures, mercat, cuina, paper, tinta, olis, però sempre amb la trementina, allà, fleidant trementina.
Són paraules que explica Vermini Esteve al podcast de la Biblioteca, el podcast de l'Espai Arteca, i recordem que és una exposició que es podrà visitar fins al dia 21 de febrer. Però Palamós també acollirà, en aquest cas aquest diumenge, la festa de Sant Antoni Abat. L'acte tindrà lloc a partir de la una del migdia, davant l'accés que connecta el Passeig del Mar amb els jardins de l'1 d'octubre. La benedicció serà oficiada pel rector de la parròquia de Santa Maria, mossèn Emili Galán Maria.
Un cop finalitzada la benedicció, es farà el repartiment del pa de Sant Antoni entre totes les persones assistents. Aquest element és un dels símbols més arrelats de la festivitat i tradicionalment es lliura als amos dels animals que participen en l'acte. Segons la tradició popular, el pa de Sant Antoni es considera un aliment protector contra malalties, maleficis i fenòmens adversos, una creença estesa històricament a molts pobles de la riba mediterrània. La celebració està organitzada per l'àrea de cultura de l'Ajuntament de Palamós en col·laboració amb la parròquia de Santa Maria i la Fleca de l'Empordà, que s'encarrega de l'elaboració del pa tradicional.
Doncs bé, moltes gràcies a també tot l'equip que ens heu explicat totes aquestes notícies, però d'aquesta manera hem arribat ja a 9:45 del matí. Els divendres sempre ens agrada parlar de nutrició i també tenir consells sobre aquest aspecte. Tot plegat també arriba, diríem, a la primera setmana del supermatí d'aquest 2026 i també això vol dir que és el retorn a la rutina. Per saber com hem d'afrontar aquest retorn a la rutina, saludem un any més a l'Anna Pujol. Molt bon dia, benvinguda.
Bon dia, Ferran, moltes gràcies.
Perquè és això, tornar a la rutina i a nivell de menjar, suposo que després dels excessos de Nadal cal també ja començar doncs, a portar-se millor, no?
Sí, és un clàssic de pensar, El gener molta gent ja ho associa amb tornar a cuidar-se, tornar als propòsits, millorar l'alimentació. I també després de tants dies festius i menjant diferent, hi ha gent que em diu, és que el cos m'ho demana, és que ja tinc ganes de tornar a menjar més lleuger, no? I això és bo, bona cosa.
Perquè, esclar, suposo que ens hauríem d'haver comportat bé, no?, durant el Nadal, tot i que sempre parlem que hem de gaudir, no?, del menjar i que després no ens hem de sentir malament. Ara ja ha passat el Nadal.
Sí.
Per tant, ara
el Nadal ja està.
Ara ja, si hem fet algun excés, ara ja està fet. Per tant, què és el que hem de fer?
Mira, és un clàssic pensar que al gener ens posem a dieta. Això ho he sentit jo, bueno, des que era petita. I tampoc és això, perquè sembla que haguem de pagar les conseqüències del Nadal i ara entrem en una fase de restricció. No, tampoc entrem en això, perquè se'ns ha venut molt aquestes dietes detox, aquest plan dieta miracle, baixa pes ràpid. No hem de viure amb aquest pensament, sinó acabes tinguent una molt mala relació amb el menjar i tampoc cal. Però sí que te diré que és un molt bon moment per centrar-nos a cuidar la salut del nostre fetge. I més, si has sigut una persona que, les festes has fet molts excessos, o has begut més alcohol, o has menjat de forma més copiosa, o, mira, ha anat així. Doncs és un moment fantàstic per introduir o menjar més sovint aquests aliments que et proposo ara, que van molt enfocats a la salut hepàtica.
Perquè diríem que el fetge és el que potser pateix més durant aquests dies.
Sí, per una part, si tu fas més excessos, tu beus més alcohol i tal, el fetge és el que pateix. També el fetge és un òrgan molt gran, molt important, que té unes funcions molt, molt importants en el nostre cos. Una d'elles és detoxificar el nostre sistema. Sí, llavors, eliminar els tòxics ho fem a través del fetge i també dels ronyons. El fetge també té una acció molt important amb el metabolisme, com aprofitem aquesta energia, no? I un dels problemes que pateix el fetge, és el conegut fetge gras, és que si s'hi acumula greix en el fetge, aquest greix fa que aquest òrgan no funcioni correctament. I això és un problema de salut greu. Es pot evitar i es pot revertir cuidant l'alimentació.
Doncs quins són aquests aliments que ens recomanes?
Mira, veuràs, i fa gràcia perquè la gran majoria acaben sent fruites i verdures. Ara et diré quines, no? Però moltes vegades quan estudies nutrició te'n dones compte que les fruites i les verdures sempre estan en totes les recomanacions. I és així, és per un sentit. I també vull que entengueu que quan els nutricionistes diem que mengeu més verdura, no és capritxo nostre, sinó que hi ha un sentit important darrere. En concret, pel fetge, dins de les verdures, destaquem la carxofa, que sobre és de temporada, vull dir, si t'agraden les carxofes, ara les has de menjar, que és quan són bones. Inclús te diria que dels aliments que et digui ara, intenta incorporar-los almenys cada setmana, que n'hi hagi algun d'aquests. Vale? Carxofes, remolatxa, bròquil, coliflor, tot això ens ajuda a que es produeixi més bilis i que el fetge faci bé el seu procés natural de desintoxicació.
D'acord.
T'agraden les carxofes o què, tu?
Mira, no...
Anem bé, doncs. Ah, a sí, veure si sí. El següent t'agrada.
S'ha de fer bondat.
Sí, home, sí. Els que et dono a continuació són els espàrrecs, l'all i la ceba. També tenen enzims hepàtics que t'ajuda a eliminar substàncies nocives i t'aporten aquestes propietats antiinflamatòries. Els espàrrecs també van molt bé pel tema digestiu. Vull dir, si te senten bé i t'agraden, els pots tenir a la llista de la compra.
Doncs bé, això en aquest cas també... Això, em deies, no? Aquests aliments... per tant, a vegades, no? Dius, les verdures són molt presents, no? Les fruites. Però també hi ha algun altre tipus d'aliment que vagi més enllà de la fruita i la verdura?
Sí, i tant. Dins de la cuidar la salut hepàtica també destaquem els cereals integrals. Els cereals integrals també ens aporten fibra i realment el que té la bona acció aquí és aquesta fibra, no? I no l'hem d'oblidar, la fibra és important menjar-ne cada dia. En concret, dins dels cereals tenim la civada, que em diuen avena, que també està més dit. Aquesta civada ens aporta un tipus de fibra que va molt bé per reduir el colesterol dolent. I això també ajuda molt si tens el fetge gras a anar traient aquest greix acumulat. Per tant, els cereals integrals o l'arròs integral, també seria o el pa integral, la pasta integral, te donen aquests beneficis. Inclús, dins del món dels greixos, que a vegades també es pensa que no es pot menjar greixos, els greixos rics en omega-3 també t'ajuden molt a cuidar la salut del fetge i l'acció antiinflamatòria que t'acompanya. Per tant, aquest peix blau, aquests fruits secs, oli d'oliva verge extra, l'alvocat, són aliments que pots tenir de forma recurrent a la teva dieta.
I fruites, no?, també?
Les fruites, sí. En concret, les que tinguin més acció antioxidant. Els fruits vermells, els navius, els gerds, les maduixes, tenen molt d'antioxidant i sabor que mengis. Inclús també, en concret, pel fetge, el raïm, les cireres, les pomes, els alvocats que els hem dit, tot això també te pot anar molt bé per cuidar la salut del fetge.
Hem repassat aquí, no? És una llista llarga, per tant, podem a partir d'aquí triar, no? També, doncs, a partir dels nostres gustos. Hi ha algun que no haguem comentat?
Sí, aquí dins del món de les espècies o les infusions, destaquem el te verd, la cúrcuma, el gingebre i l'orenga. En aquest cas són complements, vull dir, no cal que ens mengem la cúrcuma a cullerades, no? Però el pots integrar dins dels teus plats i elaboracions per donar-li aquest plus afegit per cuidar la teva salut digestiva i hepàtica. Llavors, és el que tu dius, no cal que t'agradin totes les verdures, però el que no pots fer és no menjar-ne cap, perquè d'altres com els espinacs, les bledes, la rúcula, totes aquestes coses de diferents colors també és important. Les pastanagues, que són taronges, la diferència de colors també t'aporta diferents beneficis. Llavors, és important que la teva alimentació sigui colorida, així estaràs més saludable, no? Llavors, no cal fer una dieta, però sí que cal escollir aliments que ens beneficin al nostre sistema, cuinats de diferents maneres. A veure, a vegades la gent pensa que la verdura només pot ser bullida, i no, tens altres maneres que és més gustosa. Però incorporar-la cada dia pot ser la millor recomanació.
Tema bolets?
Sí, els bolets a vegades hi ha dubtes, no? Què són els bolets? Els bolets són verdures, sí, dins del món dels fongs, i també t'aporta molts de beneficis. Vull dir, si t'agraden els bolets, ja pots incorporar-los, i tant.
Hem repassat tots aquests consells, dius, no? Remarques fruita, verdura i també diferents colors. Per tant, sempre és aquesta varietat, varietat també de l'hora de cuinar-ho. Per tant, sempre és aquesta dieta variada.
Sí, sí, jo penso que amb una dieta variada tens molts beneficis. La teva microbiota també estarà més sana. Tampoc et farà monòton i avorrit, així també gaudeixes menjant bé, que això també és molt important. I no enfocar-ho com una dieta restrictiva, no. Vaig a gaudir de la meva alimentació i així a la vegada cuido la meva salut. Penso que aquest ha de ser el modus operandi de com enfoquem l'alimentació, la manera de viure-ho.
Estem parlant amb l'Anna Pujol, com fem cada divendres al Supermatí, per saber consells de nutrició. Avui estem parlant del retorn a la rutina després de Nadal. Hi ha algun consell més a afegir abans d'acabar?
Sí, i tant. Si veus que et costa adquirir nous hàbits, que és el més normal del món, no vulguis fer-ho perfecte a la primera. Mira de fer-ho una mica millor cada dia. Amb aquest pensament t'ajudarà a avançar cap a l'estil de vida que vols portar. Una mica millor cada dia, millor que res.
El que passa que a vegades, quan arriben aquestes dates, quan comença l'any, ens fem aquells propòsits,
sí,
que sembla que hem de començar l'any fent-ho ja tota la perfecció.
Exacte.
Després sí, dura quatre dies.
Aquí mateix. Això és el problema, que després és insostenible, no? Llavors, no cal. Proposa't coses que tu vegis assequibles i que en tinguis ganes. Així et serà més fàcil. No vulguis fer-ho perfecte. Permeta't equivocar. Així també tindràs millors hàbits mantinguts en el temps.
Doncs bé, Anna Pujol, moltíssimes gràcies. Que tinguis un bon cap de setmana.
Igualment, que vagi molt bé tot. Ens veiem la setmana que ve.
D'aquesta manera hem arribat ja a les 8:55, per tant, 5 minuts que tenim per repassar els titulars més destacats que us hem explicat avui al Supermatí. L'Ajuntament de Torrent suposa un projecte que vol instal·lar una planta fotovoltaica al paratge de la Bruguera, Maria Alzina.
Això suposaria una ocupació d'una superfície de 10 hectàrees on està previst que s'hi ubiquin 9.000 mòduls fotovoltaics per generar energia elèctrica. De moment, el consistori ha presentat al·legacions al projecte fent palès el seu posicionament contrari.
El nombre d'habitatges nous enregistrats a les comarques gironines el 2025 pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya arriba a la xifra més alta dels últims 15 anys.
En total hi ha 2.802 habitatges de nova creació visats, fet que representa un 34% més que el 2024. El president del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya a la demarcació de Girona, Marc Riera, ha detallat que principalment són projectes de cases unifamiliars i petits blocs de pisos que es concentren a la ciutat de Girona i la Costa Brava Sud. Per contra, la rehabilitació segueix sent l'assignatura pendent a Girona, ja que ha tornat a disminuir el nombre de projectes visats.
Els preus a les comarques gironines han augmentat un 0,2% al desembre, segons les dades de l'Índex de Preus del Consum, l'IPC, en Carles Saló.
Aquest increment, que s'ha produït de manera moderada, ha estat impulsat per l'increment dels paquets turístics, que han pujat un 14,9% durant la campanya de Nadal. Això ha provocat que el grup d'oci i cultura creixi un 2,9% en aquest mes.
L'Ajuntament de la Bisbal d'Empordà rep una subvenció de pràcticament 291.000 euros per al projecte Treball als Barris 2025, Maria.
Aquesta subvenció forma part d'una convocatòria adreçada a territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social. El projecte, que es desplegarà fins l'octubre del 2026, està dissenyat per millorar l'ocupabilitat de persones amb dificultats d'inserció laboral alhora que reforça serveis municipals estratègics.
Un grup d'assaltants encaputxats irromp a la matinada de dimarts en un habitatge de Calella i intimida els propietaris per exigir diners. Els lladres van endur joies, una quantitat de diners i el vehicle familiar, que va ser recuperat hores després. El cas s'afegeix a una sèrie d'assalts violents recents al Baix Empordà, tal com avança el Punt Avui. I al Supermatí també us hem explicat que el projecte Resilia ha retirat més d'11 tones de residus que afectaven les praderies de Posidònia Oceànica a l'àmbit marí del massís de les Cadiretes, Carla.
Els treballs s'han fet als municipis de Tossa de Mar, Santa Cristina d'Aro i Sant Feliu de Guíxols. En total s'han extret 78 morts de fondeig, 13 pneumàtics en formigó, 4 fragments d'emissaris i una gran estructura metàl·lica. Tot el material ha estat transportat i tractat per un gestor autoritzat.
I SOS Costa Brava valora positivament la finalització de la primera fase del projecte Camins Lliures.
La coordinadora de SOS Costa Brava, Cristina Pilar, ha visitat el Supermatí per parlar d'aquest projecte, una iniciativa amb l'objectiu de protegir els camins de ronda de la Costa Brava mitjançant l'apadrinament de trams.
I l'Arxiu Municipal de Palafrugell assoleix aquest passat 2025 un rècord històric d'eliminació de documentació certificada. S'han eliminat 297 capses de documentació pressupostària que ja no tenien un valor administratiu ni històric i una xifra molt superior a la mitjana anual. I això ha permès també poder reciclar prop d'una tona de paper. I Palamós acollirà de diumenge la festa de Sant Antoni Abat, Maria.
L'acte tindrà lloc a partir de la una del migdia davant l'accés que connecta el Passeig del Mar amb els jardins de l'1 d'octubre. La benedicció serà oficiada pel rector de la parròquia de Santa Maria, el mossèn Emili Galant.
I avui Armini Esteve inaugura una exposició a l'Espai Arteca de la Biblioteca, un acte que serà a les 6 de la tarda. I Isaac Vilà, què és el que tindrem pel que fa al temps?
Últimes hores de calma i tranquil·litat a la comarca, avui divendres encara amb núvols que aniran augmentant al llarg del dia i vent de garbí destacable, altre cop temperatures un pèl més baixes que no pas ahir, però a partir de dissabte i sobretot diumenge arribarien les precipitacions. Aquí a la comarca, sobretot dissabte nit, arribaria la pluja més important i a partir de diumenge ja aniria ploguent de manera més generalitzada. Atenció al temporal marítim perquè serà de primera categoria.
Doncs bé, gràcies Isaac Vilà, sobretot doncs això, la pluja, que també doncs serà present, però que per tant també doncs no ens apropem a prop de la costa i fem imprudències. Que tingueu un bon cap de setmana, que vagi molt bé, a reveure.